Terres de l'Ebre. Amb mala mar a tota la façana litoral i, per tant, també precaució. I amb unes temperatures que avui ja ho hem notat i demà també quedaran un pèl més baixes.
Molt bé, doncs molt ben escollit aquest tema, que per una banda el missatge és clar, heavy rains, o sigui, pluges fortes, però per l'altra, això que deies, amb calma, com
exacte,
canta amb Richard Hawley.
Això mateix.
Ritme i missatge, tot encaixa avui. Gràcies, Gemma. Fins demà.
Bona nit.
Doncs amb tanta calma que hem avançat uns segons de les 11. El 12 de novembre li queda encara una hora, i al Catalunya Nit també. Sempre diem que pot ser molt o poc. Això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
L'últim maqui viu passa avui pel Catalunya Nit. De jove va fer diverses incursions, explica, des de França, on es va exiliar, fins a Catalunya per fer sabotatges que posessin en dificultats el règim franquista. Amb 21 anys va ser detingut i condemnat a mort. Finalment li van commutar la pena capital i va sortir de presó 20 anys després. Es va tornar a instal·lar a França i ara, amb 96 anys, té prou energia encara per demanar a l'Estat 1 milió d'euros de compensació per les tortures, la privació de llibertat i les seqüeles de tot plegat. D'aquí no res, podreu escoltar Joan Busquets, el senzill, en aquest informatiu. Està acompanyat de Pep Cara, que està enllestint un documental sobre la seva vida. I el metro de Barcelona està a punt d'arribar als 100 anys de vida. En parlarem amb el seu director, Òscar Playà. Parlarem del que és, de cap on va, i també del que hauria pogut ser. Us parlarem del projecte d'un enginyer suís que, quan es plantejava construir el metro de Barcelona, va presentar els plànols d'un metro que seria circular, el metropolità circular, n'hi deien. Tot això ho explicarem acompanyats d'un oient que ens està escoltant i que té una professió ben curiosa. Al tram final del Catalunya Nit us el presentarem. Som-hi, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I d'entrada, i en 5 minuts, ens posem al dia de tot el més important que ha passat i que està passant a hores d'ara amb el sotseditor d'aquest informatiu. Sergi Molero, benvingut.
Bona nit.
El govern restringirà la mobilitat a 5 comarques del sud del país a partir de demà a les 6 del matí fins a la mitjanit, davant la previsió de fortes pluges i per possibles acumulacions d'aigua.
Es tracta del Tarragonès, el Baix Camp, el Montsià, el Baix Ebre i la Ribera d'Ebre. La consellera d'Interior i Seguretat, Núria Parlon, ha assegurat que l'objectiu és evitar danys personals en episodis com aquests.
Nosaltres, des de l'àmbit de la protecció civil i de la gestió de les emergències, sempre hem de treballar d'acord aquest principi de precaució i de risc, és a dir, protegir les vides de les persones i no posar-les en risc. Evidentment, ho fem a través de prediccions meteorològiques que mai són exactes, i més en situacions de fenòmens atmosfèrics que són molt dinàmics i molt canviants.
Parlon ha explicat que les restriccions afectaran especialment les escoles, les universitats, l'activitat laboral i la mobilitat que no sigui estrictament necessària. Entre d'altres, s'ha de tenir en compte que a la zona afectada el transport interurbà funcionarà al 50%. Sentim quins consells oferia a la població des d'aquí, des del Catalunya Nit, Imma Soler, la subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències de la Generalitat.
Demà, per la situació que preveiem que pot haver-hi de pluges, el que convindria és que la gent no estigués al carrer, que no hi hagi ningú a fora. Per què? Pues perquè es poden donar aquesta intensitat, pot haver-hi acumulacions, pot córrer l'aigua en algun punt i podem tenir algun accident. Llavors, per tant, demanem pues, que tothom que pugui restar en els seus edificis, en la casa seva, en els seus espais, on poden estar xuplugats per si hi ha aquesta previsió de pluges, doncs que facin aquest dia, tinguin aquesta activitat d'aquesta manera, no? Tothom que pugui fer teletreball, que faci teletreball, tothom que no pugui anar a la feina i no sigui un servei essencial, doncs que no ho faci.
I al País Valencià s'ha activat l'alerta taronja per pluges al nord de la demarcació d'Alacant i també s'ha ampliat al nord de la de Castelló, on plou estones fort des d'aquest vespre.
També aquí, al Catalunya Nit, l'alcalde de Benicarló, el Baix Maestrat Juanma Cerdà, ha explicat que la situació s'ha anat normalitzant, però que estan molt atents al que pugui passar.
Tenim un punt de tallat, que és el creuament de la carretera que va a Peníscola, no? Per la part de la Rambla d'Alcalà. És l'únic lloc que tenim tallat, però la resta de punts, de moment, està tot obert i de manera tranquil·la ara mateix. De moment, nosaltres tenim alerta taronja, tenim ja l'experiència de València, tristament, entonces demà, però demà sí que hem suspès les classes a tots els centres escolars i de secundària, als centres de dia, totes les activitats previstes a edificis i instal·lacions municipals.
També estan pendents del cel els veïns de les poblacions afectades per la Dana del País Valencià, on continuen les feines de neteja juntament amb els equips d'emergència. I és que persisteixen els problemes al clavegueram per culpa de l'acumulació de fang.
I també hi ha temporal polític.
Sí, Alberto Núñez Feijóo insisteix a culpar de la mala gestió de la tragèdia de la Dana el govern espanyol. En una entrevista a Antena 3, la primera des de la catàstrofe, el líder popular ha fet costat al president valencià, diu que Mazón és l'únic que ha fet una certa autocrítica alhora, però que carrega contra el finançament singular per Catalunya. Uns diners, diu, que servirien per pagar la reconstrucció dels municipis inundats. D'altra banda, la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha defensat la gestió del govern espanyol amb la Dana davant les dures crítiques que ha rebut a Brussel·les per part del PP i Vox durant l'examen a què s'ha sotmès per ocupar una de les 6 vicepresidències de la Comissió Europea.
Un altre titular rellevant de les darreres hores, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència allarga la seva decisió sobre l'OPA del BBVA al Banc Sabadell.
La comissió ha acordat obrir una nova fase d'investigació per analitzar en profunditat l'impacte de l'operació. En declaracions a Catalunya Informació, el president de l'Associació d'Accionistes Minoritaris, Banc Sabadell, Jordi Casas, considera lògica aquesta decisió, diu, per l'opacitat del BBVA i assegura que beneficia els interessos de l'entitat vallesana.
Aquesta operació, el banc, el BBVA, l'havia d'explicar millor. No se sap quanta gent vol acomiadar, si és que en vol acomiadar. No se sap què pensa fer amb el Banc de Sabadell, si seguir com a Banc de Sabadell o absorbir-lo. Hi ha una sèrie d'incògnites que no han aclarit i que les han d'aclarir. Evidentment que afavoreix el Sabadell.
I ara és moment de canviar aquesta sintonia. Perquè tenim la música del canadenc Bryan Adams omplint d'eufòria al Palau Sant Jordi de Barcelona en un concert que encara està en marxa i presenta So Happy It Hurts, un disc ple d'optimisme. I allà hi tenim el Marc Ruiz. Endavant, Marc.
Amb l'Ed del Big Guitars, que hi hagi guitarres, Bryan Adams ha arrencat el concert reivindicat en el rock i autodefinint-se com un àngel baixat a la terra per exterminar la mala música. I així ha començat a tocar Kick-Ass, una de les noves. Ja des del títol, So Happy That It Hurts és una injecció d'alegria i optimisme en contrast amb els 2 anys de Covid-19. Una mala època també per Adams, que va tornar a l'estudi i ara als escenaris amb més energies renovades. El músic canadenc ha tornat musicalment també a l'època en què va ser més feliç i en la que va fer feliç a més públic, als 80 i als 90. Pop, però endollat a una bateria de 1.000 volts. És creador de balades eternes, com Everything I Do It For You, When You Love A Woman, All For Love o Please Forgive Me, un dels primers temes que han fet volar el públic. Adams factura també un rock amb marcat accent country canadenc, amb harmònica que reforça la distorsió, però amb elegància, i un so de guitarra que s'acosta a la slide guitar. Amb molta melodia, una veu una mica trencada amb la distorsió justa que dona la idea del rock, amb imatge de rockstar i amb solos poderosos, els del heavy comercial dels 80. Les seves cançons estan fortament arrelades al pop, però el 1984 va ser capaç de fer dues descàrregues guitarreres com Run to You i Summer of 69, i 12 anys més tard, The Only Thing That Looks Good on Me Is You. I aquesta nit, a més, s'ha homenatjat al glam rock de Kiss amb Rock and Roll Hell i Joe Cocker amb When the Night Comes. Brian Adams té 65 anys, però com deia el disc de 1996, en tindrà 18 fins que mori.
I hem entrat en territori esportiu de David Ubach. Bona nit, David.
Bona nit.
Golejada del Barça femení de futbol a la Lliga de Campions. Les blaugranes s'han imposat per 7-0 al St. Pölten austríac en partit de la tercera jornada.
No han arribat avui els 9 que li van arribar al Hammarby, l'altre rival, diguem, criat a quedar eliminat en el grup del Barça a les Champions, però avui n'han estat 7. El conjunt de Pere Romeu, de fet, al descans ja dominava 5-0. Gols d'Eva Pajor, Quica Nazaret, Aitana Bonmatí, Kira Walsh i Clàudia Pina, tots dins dels últims 13 minuts del primer temps. I ja la represa, novament Clàudia Pina de penal i Caroline Graham han arrodonit aquesta golejada. Han acabat, l'entrenador blaugrana, Pere Romeu, doncs ha valorat les novetats que ha introduït al seu 11 titular, uns relleus que diu Pere Romeu que han rendit.
El partit ha sigut molt bo de totes. I penso que avui l'11 que hem tret l'hem tret molt convençuts perquè pensàvem que s'adaptava perfectament al tipus de partit que ens trobaríem. I estic molt content per elles perquè penso que han fet un molt bon partit.
Aquest vespre també s'ha jugat al grup D, que és el del Barça, el Manchester City 2, Hammarby 0. Això deixa el grup d'aquesta manera pel que fa a la classificació. El City és el líder amb 9 punts, ple de victòries, el Barça segon amb 6, el Hammarby tercer amb 3 i el Sant Pol Tenescué sense puntuar.
Molt bé, també tenim novetats del Barça masculí, però aquestes són de calendari.
Sí, d'un torneig per un títol, la Supercopa, que jugarà a principis de gener, com els últims anys, a l'Aràbia Saudita, a Jeddah. Avui hem sabut que la Federació Espanyola ha capgirat l'ordre de les semifinals. Finalment, doncs, la del Barça serà el primer dia de competició, dimecres 8, Atlètic Club de Bilbao-Barça, i l'endemà s'endarrereix un dia al Madrid-Mallorca, que jugarà dijous 9, i tot plegat és per garantir que el Madrid pugui tenir prou descans si juga finalment el dia 2 de gener, que és una data que és força probable, aquest partit que té posposat a la Lliga amb el València pels efectes del temporal d'ara.
Molt bé, i estem en un d'aquells dimarts de molta activitat esportiva. Què ens destaques?
Doncs ho repassem ràpidament. Marcadors, per exemple, a les finals ATP de tennis, el torneig que engloba les 8 millors raquetes del final de la temporada, Jannik Sinner ha guanyat 2-0 a Taylor Fritz, i Daniil Medvedev, doncs, ha derrotat també en dos parcials Alex de Minaur en la segona jornada del grup A. En la competició de dobles, Marcel Granollers, el tenista barceloní, amb la seva parella habitual, Horacio Ceballos, freguen l'eliminació. Avui han perdut el seu segon partit contra Kulhoff i Mektic en un ajustat partit, ha estat el Super Tiebreak. A la Lliga de Campions de la FIBA de bàsquet, victòria del Manresa, la tercera en 4 partits. Avui a la pista del Chemnitz alemany, 78-89, a més amb remuntada. A la Lliga Sobal d'handbol, el Barça ha superat àmpliament la de Mar del Lleó, 42-25, en un partit que estava pendent de la jornada 3. I a la Lliga de Campions masculina de waterpolo, una de freda i una de calenta per als equips catalans. L'Atlètic Barceloneta ha passat ja matemàticament a la següent ronda, ha guanyat 10-15 a la piscina del Bases de Budapest, a Hongria. És líder de grup amb 4 victòries en 4 jornades. En canvi, el Sabadell ha empatat a 11 a casa davant del Savona. Itàlia ha perdut el punt extra de la tanda de penals, i els vallesans, que són tercers de grup, amb el futur, doncs, una mica més compromès que no pas l'Atlètic Barceloneta.
Molt bé, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do la de coses que han passat avui. Moltíssimes gràcies, David. Fins demà.
Fins demà, a vosaltres.
Fem una pausa molt ràpida i entrevistem el director de la xarxa de metro de Barcelona.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
A Catalunya Ràdio. Postdates. Era com un somni enlluernador, com descórrer una cortina damunt un insospitat país de fades, de paradisos oceànics, d'Aurora Bertrana. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura. Catalunya Nit, amb Manel Elias.
A punt d'arribar a un quart de 12 de la nit i volem parlar ara d'un dels elements que defineix les grans ciutats. Podríem parlar, per exemple, de la xarxa de metro de Xangai, diuen la més llarga del món, amb 800 quilòmetres, el de Londres, el més antic, del 1863, el de Nova York, que té moltíssimes estacions i que no paren mai, el de Moscou, que realment impacta, cada estació sembla una mena de palau. Els últims que s'han construït, tot just el 2023, han estrenat metro a Lagos, a Nigèria, i a Navi Mumbai, a l'Índia. El metro és fonamental en una gran ciutat, i el nostre, l'únic que tenim a Catalunya, és a punt de fer 100 anys. La primera línia de metro de Barcelona, que es deia el Gran Metro, es va posar en funcionament el 30 de desembre del 1924. Anava de la plaça Catalunya fins a la plaça Lesseps, el que ara és la línia 3, la verda. Del futur i del present del metro en volem parlar avui amb l'Òscar Playà, que és el director de la xarxa de metro de Barcelona. Bona nit, Òscar.
Bona nit.
D'entrada, deia això dels 100 anys, no sé si hi ha prevista alguna celebració, commemoració, o com viure-ho l'efemèride.
Sí, sí, efectivament. Com has dit, el 30 de desembre farem 100 anys d'aquestes primeres estacions de la xarxa de metro, que des de llavors, pues, amb aquests 100 anys, ha crescut molt. I justament, pues, evidentment, a partir d'aquest 30 de desembre, pues, farem una sèrie d'activitats que estan previstes durant tot l'any 25, perquè cau amb unes dates complicades. Aquest any 25 tenim moltes activitats per la ciutadania, per als usuaris i usuàries del metro, per treballadors i treballadores. Una cosa molt important és que posarem a disposició de la ciutat i de la ciutadania 5 trens antics perquè es puguin visitar en algun moment de l'any 25. Llavors, en les properes setmanes ja anirem donant detalls de totes les activitats, però serà algú que tota la ciutadania pugui disfrutar d'aquests 100 anys de, com has dit, aquesta xarxa de metro tan important que és per Barcelona i per Catalunya.
Sí, a mi encara em sorprenen moltes coses. Per exemple, com funciona la ràdio, em crida molt l'atenció, encara no ho entenc. També em crida molt l'atenció que ens puguem desplaçar per sota terra d'aquesta manera, i m'imagino que fa 100 anys els barcelonins deurien quedar realment al·lucinats. Quina és la perspectiva que té el metro de Barcelona? Va creixent constantment en nombre de viatgers, i com ens l'hem d'imaginar d'aquí uns anys?
Bueno, justament aquest centenari el volem viure també en aquest passat, en el present, però també pensant en el futur, no? En aquests 100 anys, pues, el metro de Barcelona ha passat d'aquestes 4 estacions, pues, a 165 estacions que tenim en l'actualitat. Estem transportant al voltant d'1.600.000 persones al dia, 1.600.000 persones, és a dir, és una dada molt, molt important. És pràcticament moure en un dia la ciutat de Barcelona, a la xarxa de metro. Tenim una flota de 183 trens, dels quals, pues, corren en hora punta del dematí, durant pels nostres túnels. I en perspectives, òbviament, de no només creixement, sinó creixement, modernització. Estem immersos en un procés de digitalització molt important, tant pels nostres usuaris i usuàries, però també dintre de les nostres operacions i del nostre manteniment diari. I tot això, pues, es fa cada dia amb un gran equip, que som TMB i Metro de Barcelona, que fa que cada dia, pues, puguin sortir tota aquesta quantitat de trens i puguem transportar tota aquesta quantitat de gent que transportem, i que realment som aquest eix vertebrador de la mobilitat de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Clar, perquè si haguéssim de situar aquest 1.600.000 persones amb altres sistemes de circulació, la ciutat quedaria segurament col·lapsada.
Totalment, totalment.
I a més no contamina el metro, o no tant com els cotxes.
Nosaltres,
no?
Som elèctrics des que vam néixer fa ara 100 anys.
Sí, sí, això està molt de moda. Deia, com ens l'hem d'imaginar de cara al futur? Perquè una de les dates marcades és mirar una mica enllà, però és el 2040 que hauria de connectar tota l'àrea metropolitana. S'estan en cap a aquesta direcció?
Sí, hi ha diversos projectes. La Generalitat té diversos projectes a sobre de la taula. Un és acabar la línia 9, tot el tram central de la línia 9, que és fonamental. La línia 9 és aquesta línia de 50 quilòmetres, vertebradora per tota la xarxa de metro. Ha d'unir i ha de creuar tota la resta de línies de metro, però a part també ferrocarrils, rodalies. És aquesta ronda de dalt, ferroviària, que ha de creuar aquesta transversalitat. Igual que ja ho fa també la línia 5 i la línia 1, amb un nivell més baix de la ciutat. Hem d'acabar també la línia 4, de la Pau fins a la Sagrera. En els últims anys s'han unit línies en els finals de línies, que ha sigut diguéssim, doncs una perspectiva molt important per unir aquestes línies. Es va unir la línia 5 a Vall d'Hebron amb la línia 3, la línia 3 amb la línia 4 a Trinitat Nova. Falta aquesta de la Pau fins a la Sagrera per unir amb línia 1, línia 5, línia 9 i línia 10 i Rodalies. Però després també tenim a sobre de la taula el perllongament de la línia 1 fins a Badalona, el perllongament de la línia 3 fins a Esplugues i Sant Feliu i el perllongament de la línia 2 des de Poble Sec fins cap a la zona de parc logístic i llavors unir cap a l'aeroport i unir l'aeroport amb una línia que et porti fins al centre de la ciutat.
Que aquesta és una de les grans mancances, no? És una de les coses que és molt còmode quan algú visita una ciutat és que estigui ben connectat al metro amb l'aeroport i al centre de la ciutat, no?
Efectivament. Aquest projecte de la línia 2, d'ampliació de la línia 2, passant per Montjuïc, anant cap a i llavors sí, cap a la zona franca i cap a l'aeroport, aquest és un dels projectes que tenim a sobre de la taula.
Quan seria una realitat aquesta estació?
Bueno, tot això pues, són projectes que estem ara mateix treballant. La línia 9 sí que està en construcció, la línia 4 també s'està pues, redactant el projecte també per fer-lo i la resta s'estan redactant els projectes per poder-los desenvolupar pues, en els propers anys. Com deies, jo crec que en l'horitzó 30-40 pues, tot això ha de ser una realitat.
Clar, suposo que tot això és perquè deu ser molt complexa obrir tots aquests túnels sota terra, perquè la línia 9, per exemple, fa 20 anys que van començar les obres.
Sí, efectivament. Són estudis molt complicats, projectes molt complicats. La línia 9, a més, tot aquest tram central passa per una zona molt densament poblada i, per tant, pues, s'ha de fer molt bé.
Uh-huh. Una de les peticions que segurament si sortíssim al carrer i preguntéssim a la gent què li demana al metro, no sé si tenen estudis vostès sobre això, però una seria que estigués obert tota la nit i sempre, no? És possible o no es pot ampliar aquest horari? Ara tanca a les 12?
Bueno, nosaltres tanquem a les 12 de dilluns a dijous. Uh-huh. El divendres tanquem fins a les 2.
I dissabte no para.
I dissabte obrim tota la nit. Jo crec que, de fet, a Espanya crec que Metro Bilbao fa alguna cosa similar, però Madrid, per exemple, tanca cada dia a la nit. Aquí hi ha un factor molt important, que és el manteniment. Nosaltres a la nit fem el gran manteniment del metro. Manteniment de vies, manteniment d'estacions, manteniment del túnel, manteniment de material mòbil, de trens. Llavors, el manteniment nocturn és bàsic perquè el dia següent, a les 5 del matí, el tren i el metro funcionin. Per tant, no podríem obrir totes les nits perquè aquest manteniment hauríem de repensar com fer-ho. Mm-hmm. Estem immersos en un projecte de digitalització molt important perquè parlàvem abans de la quantitat de trens, però no només és important la quantitat de trens, sinó que els trens no es parin. I aquesta és la nostra obsessió. Els trens han de córrer sempre, perquè això és el que realment ens dona aquesta capacitat de mobilitat. Uh-huh. Perquè els trens no es parin, doncs estem immersos en aquest projecte de digitalització que ens ha de permetre avançar-nos, no, a les deficiències que puguem tenir.
Què vol dir digitalitzar els metros?
Digitalitzar vol dir, doncs, per exemple, digitalitzar un tren. Saber, abans de que el tren falli, abans d'una porta d'un tren falli, saber que aquella porta ja fallarà. I, per tant, poder actuar abans que aquella porta falli. I això faci que el tren no es pari. I, per tant, que els nostres usuaris i usuàries accedeixin al metro i es puguin moure. Llavors, això en quant al manteniment. Estem treballant amb digitalització també dels nostres treballadors, digitalització amb els nostres usuaris. Ara estem col·locant a totes les estacions unes pantalles, que estem substituint les pantalles LED per unes pantalles digitals on puguem donar informació del servei online, a part d'altra informació corporativa o altres informacions de la ciutat, no? Interessants pels usuaris. Una nova app que també hem posat en marxa recentment, on hem fet un salt molt important cap a la informació que donem del nostre servei, no només de metro, sinó també de bus, en aquest cas, no? Vull dir que estem immersos en aquest procés de digitalització molt important del metro, que ens ha de, bueno, que ha de formar part també d'aquest metro del futur, no? Que en parlaves.
Aquest metro del futur és sense conductors?
Bueno, ja tenim el 30% de la xarxa sense conductor. Tenim la línia 9 i la línia 10 i la línia 11 sense conductor. no és ara mateix, no està ara mateix a sobre de les nostres, com dintre de les nostres prioritats, però clarament, si surts de Barcelona, veus que hi ha una tendència important a l'automatització dels metros, no? Per tant, doncs, bueno, aquí de moment no ho tenim com a prioritat, com a projecte ara mateix a sobre de la taula, però la tendència va cap aquí.
Vostè, quan viatja, suposo que parada obligatòria és mirar si hi ha metro, i si hi ha metro, veure com és. En té algun de preferit del món o què?
Bueno, doncs mira, recentment he estat a Singapur amb un benchmarking de metros, i bueno, el metro de Singapur, doncs és, per mi és un dels més digitalitzats, també és automàtic i funciona molt bé.
Alguna cosa copiarem?
Bueno, doncs sí, hem captat algunes idees per exportar cap a Barcelona.
Molt bé, doncs jo ara li vull parlar d'una idea antiga del mateix any que es va crear el metro, que ens ha cridat molt l'atenció una història que vam descobrir fa uns dies. Ja m'ha explicat que el primer viatge, que aviat tindrà 100 anys, del metro de Barcelona va ser el desembre del 1924, amb aquell gran metro que enllaçava Plaça Catalunya i Gràcia. Molt poc després es va començar a construir el que seria la segona línia, que es coneixia com a metro transversal, que anava de la Bordeta a Plaça Catalunya. És a dir, una part del que avui és la línia 1. Aquest es va inaugurar el 1926. I ara potser penseu, per què hem anat tan enrere? Doncs la pregunta li fem a la Natàlia Ramon. Bona nit.
Bona nit.
A veure, tu has anat a l'Arxiu Històric de Barcelona perquè hi acaba d'ingressar un plec de documentació de la xarxa de metro, però no d'aquesta, de la que tenim ara, sinó d'una que hauríem pogut tenir. Quina era?
Doncs n'era una altra, una d'alternativa, però del mateix any 1924. Era un projecte de xarxa de metro que proposava un plantejament de línies circulars, com si fossin anelles que es van entrellaçant les unes amb les altres, amb un abast descomunal. Es deia Metropolità Circular. Era un projecte de l'enginyer suís Adolf Weber, que va morir el 1958, i en aquell moment l'Ajuntament de Barcelona el va arribar a estudiar, però finalment no va tirar endavant, això és una obvietat, però no sabem per què, no sabem què va passar. Ara fa 3 mesos, tota la documentació d'aquest projecte, plànols detalladíssims, memòries econòmiques, el sistema de tunelació, que era representa l'especialitat d'aquest enginyer, és l'aportació d'Adolf Weber, fins i tot els preus dels bitllets, tot això va entrar a l'Arxiu Històric de la Ciutat a través d'una donació de Joia Weber, neta d'aquest enginyer suís, i que ella havia conservat tota aquesta documentació del seu avi. El Santi Barjau, l'arxiver responsable de tota la documentació gràfica de l'arxiu, és qui ha estudiat tots els lligalls i tots els plànols. Estem parlant d'un projecte completíssim, amb tots els detalls.
Es tracta d'una xarxa completa de metro formada per 7 línies circulars, totes elles sense principi ni fi, excepte una. Doncs és un projecte que no és habitual, eh? Són, doncs, es desplega per tot Barcelona, per alguns llocs que encara no ha arribat ara el metro.
I sabem que hi va venir a fer un enginyer suís a intentar marcar el metro de Barcelona. Com va ser això?
Doncs fins fa molt poc Adolf Weber era un desconegut per nosaltres. De fet, segons ens ha explicat Santi Barjau, no es tenia cap constància d'aquesta proposta de metro circular per Barcelona. Sembla que l'enginyer va tenir força activitat a la ciutat durant els anys 20 i 30 del segle XX, perquè havia treballat com a representant d'una empresa d'enginyeria i construcció per a l'exposició de Barcelona de 1929. La qüestió és que, segons tota la documentació que ara tenen a l'arxiu, l'enginyer firma tots els papers amb altres enginyers, també suïssos, de cognoms alemanys, i amb un enginyer ja conegut aquí a Catalunya, José Enrique de Olano, amo de les mines de Cercs, a qui el rei Alfons XIII va donar un títol nobiliari.
Pel que sabem, és una iniciativa privada d'un grup d'inversors formada per aquest enginyer i per altres enginyers com el comte de Fígols, José Enrique de Olano, que era, doncs, també era enginyer. I aleshores fan aquesta proposta completa. Hi ha dues versions, una de 1924 i una de 1927, i la presenten a l'Ajuntament en dues ocasions. Sabem l'oferiment, però no sabem la resposta de l'Ajuntament. Això encara s'ha de localitzar, si va haver-hi una resposta o va haver-hi silenci administratiu.
Plànols on es veuen les línies que arriben fins a Horta o fins a Cantunis, a Sarrià i Pedralbes. Santi Barjau deia on avui encara no hi ha metro, a Sant Andreu, a la Barceloneta. A la Barceloneta és l'única línia amb un final, no és circular. Acaba a l'estació que s'havia d'anomenar Rompeoles. Les llibretes amb totes les tarifes, distribuïdes per zones, com ara, un altre senyal de la modernitat d'aquell projecte.
Unes propostes de les tarifes i del cost que hauria de tenir, que em sembla que la més barata eren 15 cèntims, perquè està dividit en zones, i hi ha segona i tercera classe, com abans en el tren de Sarrià, i crec que la més cara són 45 cèntims, el trajecte més llarg que seria doncs, de la zona franca a Horta, per exemple.
Però per si tot això no fos poc, hi ha un plec de documents on hi diu molt important.
Hi ha doncs, la documentació, que aquí diu documentació molt important, són doncs, documents notarials de quan es donen poders entre ells perquè uns vagin a Nova York a fer la gestió, i el contracte que pensen firmar amb Litchfield Construction Company, crec, una empresa constructora de Nova York. Hi ha doncs, l'esborrany de tot el contracte en totes les condicions.
Ara l'equip de Santi Barjau a l'arxiu ha de fer el tractament de tots aquests documents, s'han de descriure, deixar-los en bon estat de conservació, digitalitzar-los i, al final, posar-los a l'abast dels ciutadans per a la lliure consulta. Una curiositat que val la pena veure i que ens obliga a admetre que la modernitat d'avui segurament ve de molt lluny.
No sé si... Bé, a mi m'agrada molt mirar els mapes del metro, crec que són molt bonics, amb les línies i tot plegat, i molts, en algunes o en moltes ciutats, hi ha una línia circular. Aquest realment l'he vist abans i sembla impossible, perquè són moltes en elles com juntes, però seria plantejable una línia circular al metro de Barcelona?
Bueno, de fet, hi havia a part d'aquest, hi havia també la línia 4, si us doneu compte, el trobo un tramet, no?, per ser un cercle, sí. No? Que seria des de la Sagrera fins a Maragall. Bueno, com us deia abans, jo crec que aquesta transversalitat que fan aquestes línies circulars, crec que amb cosir al final de les línies que hem fet aquests últims anys, i sobretot la transversalitat de la línia 9, donarà ja aquesta transversalitat circular que necessita Barcelona per cosir la resta de les línies de metro. Per tant, creiem que amb això donem per tancat aquest tema circular de la xarxa de metro Barcelona.
Molt bé. Per acabar, és un transport segur, el metro?
Molt segur.
Tant a nivell d'accidents, que pràcticament són inexistents, no? I després hi ha el tema de les persones que volten per dintre el metro.
Sí, nosaltres, a veure, estem treballant absolutament, és a dir, la xarxa de metro tenim 10.000 càmeres, entre trens i estacions. Són càmeres que estan gravant les 24 hores, aquí no volem deixar, és a dir, volem evitar qualsevol impunitat que pugui haver amb qualsevol acte, i darrere d'aquestes càmeres hi ha un equip tècnic i humà treballant les 24 hores, 365 dies, per vetllar per la seguretat dels nostres usuaris i usuàries a la xarxa de metro.
Molt bé.
Per tant, fem una gran tasca en aquest àmbit. I en l'àmbit, òbviament, de la seguretat ferroviària, que és intrínseca per nosaltres, i que tenim una quantitat de sistemes. De fet, els metros, com comentaves abans, dels metros automàtics, no?
Sí.
La línia 9 i la línia 10, que són automàtiques, però la resta dels trens ja van amb una circulació automàtica, controlant la velocitat i controlant absolutament la seguretat entre els diferents convois. Tenim una quantitat molt important de convois corrent pels nostres túnels, de metros corrent pels nostres túnels, i per tant la seguretat és fonamental per nosaltres.
Molt bé. Esperem que vagin molt bé els preparatius d'aquest centenari. Ens sumarem a les celebracions, ja en parlarem, i ho deixarem aquí perquè, si vol anar en metro, encara arriba.
Està obert. Molt bé.
Òscar Playa, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquí al Catalunya.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT. Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
97.719. 97719. De la sèrie 28.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Cada migdia a les 12 us esperem a un lloc que sona així.
un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits.
Polèmiques, ruptures, naixements, il·lusions...
Tot plegat fa pinta de tardor mogudeta, eh?
Ni que ho juris, Gordi.
Cada migdia a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
La crònica social del país.
Cada dia al matí de Catalunya Ràdio.
Catalunya nit.
I ara podem mantenir una conversa extraordinària amb una persona que ho és i que li han passat coses extraordinàries, tant com sobreviure, per exemple, a una pena de mort. Això ens ho haurà d'explicar bé. Joan Busquets, l'últim maqui, benvingut al Catalunya Nit.
Gràcies.
Com que devem tenir oients joves i també alguns de despistats, crec que és una de les últimes oportunitats que tenim que un maqui ens expliqui qui van ser, què van fer els maquis, qui eren els maquis. Vostè va néixer el 1928... Per tant, té 96 anys, oi?
Això, és això, sí.
Doncs qui van ser els maqui?
Els maquis són grupos, el que respecta a nosaltres, volants que veníem de França per fer sabotatges contra el règim dictatorial, vaja. Era una forma de fer el màxim mal al règim per desprestigiar-lo internacionalment i fer mal d'això, perquè ells assassinaven, mataven i feien el que li donava la gana. I nosaltres érem, podríem dir, pues, la contrapartida de lluitar contra aquests individus, vaja.
Vostès vivien a França, s'acostaven com podien i començaven una travessia a peu per la muntanya.
Sí, nosaltres passàvem per Tartàs, que és en França, una base que teníem allí, i passàvem la frontera de nit, clandestinament, amb acutos que pesaven 40 quilos entre el material que portàvem, menjar, etc etc. I després anàvem i arribàvem a Estaverga, a Can Moreno, que era la base que teníem, i allí pues, compràvem menjar una altra vegada i arribàvem hasta Manresa, una base Can Flaquer, que allí guardàvem el material de plàstic de cara d'un sabotatge que pensàvem fer més endavant.
Ha dit vostè, anàvem carregats amb 40 quilos,
sí, sí.
Menjar, etcètera, etcètera.
Sí, sí.
Etcètera, etcètera, què vol dir? Armes, per exemple?
Armes, munició, i després el material de plàstic que tenia el seu pes, i després una manta, que en aquella època eren mantes el que portàvem per abrigar-se, i era el llit, el matalàs, vaja, que dormia per terra.
Vostè, Joan Busquets, va haver d'utilitzar les armes?
Sí, per defendre's, sí. Sí, sí, per defendre. És normal. És per això que les portàvem.
Disparar contra algú ho va arribar a fer?
Home, si la Guàrdia Civil ens disparava, doncs nosaltres responíem, és lògic, eh?
I va arribar a tocar algú?
Això no ho sé, ni vull saber-ho. Això va ser un enfrontament d'un cot i d'un altre i... Vale.
Vostès venien a fer accions de sabotatge, diu. En quina es va participar?
Jo, el sabotatge més important va ser el de Terrassa, que anem tirant, diuen uns 40 pilones d'alta tensió, però jo crec que van ser algunes més. I després, un quilòmetre de via fèrrea de Terrassa, que va estar una setmana sense circular el tren. I després... Terrassa i Manresa es va quedar fosques.
Es tractava de, com ha dit vostè, fer el màxim de mal que poguessin contra el règim franquista.
I aquest sabotatge va ser el més fort que es va fer en aquell període, que inclús els dirigents franquistes es van quedar parats, no se l'esperaven.
A quins anys estem parlant?
Això no, el 48. Uh-huh. 49. Això va ser el 40, del sabotatge en el 49. L'estiu va ser.
I ha parlat vostè del grup. Qui hi havia en aquest grup?
En aquest grup estava Marcelí Massanes Vancells, estava Ramon Vila, cap de Vila, i el resto érem tots nous, bueno, nous del grup, com jo. Hi havia un que li deien el tallaventres, que són àlies que ens ficàvem, per no saber, per saber almenys de cada un de nosaltres. En cas de caure, pues, no poder dir res a la Guàrdia Civil, quin eren els altres. Eren tots àlies, a mi em van ficar el senzill,
El tallaventres, espanta més que senzill.
Sí, el tallaventres era de Berga, també. Com es deia? No me'n recordo.
Jaume Puig.
Jaume Puig. Jaume Puig. Ell té la memòria, no la tinc.
És el Josep Cara, el Pep Cara, que ara l'introduirem també, sí. Que han treballat molt junts. Ara en parlarem. Després ha dit el Ramon Vila, era el Cara Cremada.
El Ramon Vila, Cara Cremada, que tenia tot un historial en França, en la resistència francesa, que va ser capità, capitent Raymond, que li deien. Va fer uns sabotatges a la Gestapo, van morir diversos d'això.
Quant temps va formar part vostè del Maqui?
Del Maqui vaig estar un any amb Marcelí Massanes. Després jo tenia una mica de nostàlgia de Barcelona, com jo soc fill de Barcelona, pues vaig anar a Barcelona i li vaig demanar al Pep Sabater si podia baixar amb ell, i va dir que sí. I em va ficar amb un grup que li deien de Culebres, de Saturnino Culebres, que eren quatre. I en aquest grup també anava Ramon Vila, cap de Vila, com guia, i després acompanyat de Manolo Sabater, Lleopard, el germà més petit, i d'Elios, un italià. I jo anem a arribar a Terrassa, amb el grup, portant armes, les anem a deixar allí, pues anem a baixar a Barcelona per entrar en contacte amb el Pep Sabater, i al Pep Sabater li anem a dir, li anem a explicar que havíem arribat i que havíem d'anar a buscar les armes. Bueno, i així ens va quedar la cosa, però el grup va baixar, entre tant, el grup de Saturnino, i nosaltres anem a anar després amb Saturnino les armes en el lloc que les havien deixat, però les armes no les anem a trobar. I Ramon, que s'havien quedat a la muntanya amb Manolo Sabater, d'això s'havien enviat a l'italià a comprar menjar. I a l'italià, pues, el botender que li va vendre la mercancia fent botifar i coses d'aquestes, pues, el va delatar a la Guàrdia Civil i el van detenir. I amb l'italià van tornar amb la Guàrdia Civil al posto que havia deixat les armes, i allí li van aplicar la llei de fugues. La Guàrdia Civil li va aplicar, però primerament va agafar les armes i diu que ho van tindre que matar-lo perquè es va ajupir per agafar una arma. Si anava lligat, amanillat per darrere. Clar. Com podia agafar una arma que havia d'anar per terra? I era impossible. O ho van matar allí, o van assassinar, vaja.
La llei de fugues, que era el sistema que la Guàrdia Civil aplicava, per exemple, també algunes persones que us havien acollit en cases de pagès, no? Sí. Que era fer veure que s'havien intentat fugar un cop estaven detinguts i els mataven per l'esquena o com fos. Arriba un dia que el detenen a vostè. El porten sí, a Via Laietana.
Bueno, això va ser a Barcelona. Ja anant amb el grup Sabater, amb ell, el 17 d'octubre, el maten al carrer Trafalgar. I un xivetasso que va haver, o el que sigui, i el guàrdia, el policia de la brigada que ho va matar, el Sabater encara va tindre galles de matar-lo amb ell. Li va tirar un tiro al cap i l'altre va morir instantàniament. I el Sabater encara va tindre forces per arribar a una farmàcia que estava a 20 metres del lloc que ho van matar, que ho van disparar, vaja.
Un dia la Guàrdia Civil es presenta a casa seva aquí a Barcelona, el detenen a vostè...
I això és que el que estava explicant, el Pep Sabater, pues, portava la direcció del meu pare. I jo li vaig donar al Pep a Toulouse, però ell es va oblidar de trencar la direcció. I això és el que que vaig caure, vaja. Em van detindre, va vindre la brigada político-social a casa, que jo veia al carrer Ribes, i la meva mare, que jo estava fent la siesta, diu, Joan, que hi ha dos amics teus que es demanen per tu. Vaig sortir sense pensar en res, i em van canyonar, i em van posar la pistola en l'estómac, i dient, no té meves, cabron, les paraules que em peleaven d'aquesta gent. I em van d'això i em van portar a la Via Laietana, la policia, el jefe de l'Ordre. I allí va vindre aquest, el Borreguero, que era el jefe de la policia, I després hi ha aquest, el comissari de policia, com li deien, el Creix, que és el que va fer l'expedient, no a mi, sinó a tots, va ser ell, i és el que torturava també. Mm-hmm. A nosaltres ens van voler agafar la tortura sense deixar senyals. I quina era? Pues no deixar dormir. Ha arribat a l'extrem que em portaven a dalt, em donaven bufetats i jo seguia dormint, no em despertaven. O sigui que vull dir-te que la falta de son era terrible.
Clar, Déu-n'hi-do.
Era una tortura bestial, eh? Hi ha que passar per això per comprendre. Vam passar. I vam passar, perquè això no es comprèn pas. Eh?
Clar. Devia Laietana acaba la Model i a la Model el condemnen, sí, a mort.
I llavors, passat les setmanes, ens van portar la Model 20 dies abans de que acabés el període sanitari que deien, pues es va celebrar el judici. Un consell de guerra sumaríssim, que és el que volíem fer, no? Sumaríssim, per dar un escarment, vaja. I van demanar del CET 3 penes de mort, a Saturnino Culebres, perquè era el delegat del grup, i això ja ho sabíem, que ell seria fusillat. A Manolo Sabater no tenia res, però portava el nom dels germans. I a mi, a 3, ens van demanar la pena de mort, i als altres a 30 anys de reclusió.
Què va pensar vostè quan li van dir pena de mort?
Home, no és agradable, no és agradable, però havia en aquella època, si m'ara m'ho fessin ara, no tindria la força que tenia en aquella època, jo tenia plena joventut, i naturalment morir als 21 anys és agradable.
No.
Això és... No, però, en fi, ho vaig suportar bastant bé. En fi, t'explicaré una mica el que és condemnat a mort. Sempre em vaig fer esperances de fugar-me estant condemnat a mort. I vaig fer moltes tonteries. Vaig muntar una pistola a migolla de pa i la vaig batonar amb batum negre, fent, però un desastre. Però eren il·lusions que un es feia.
Mm-hmm. Li preguntava per la sensació quan el condemnen a mort. Ara li pregunto el dia que li commuten la pena de mort, que li diuen al final no l'executarem.
Bueno, passat els 2 o 3 mesos que vaig estar condemnat a mort, i entretant van fusillar bastants els del carrer de la Seda i López Penedo, Carlos Vidal i tota aquesta gent, van fusillar bastanta gent, eh? Pues, i després els hi va tocar a Saturnino Culebres i a Manolo Sabater. El Manolo Sabater ho van matar, o van fusillar al Camp de la Bota, i a mi em van commutar i em van enviar a Sant Miguel dels Reis, el penal per complir condena.
Mm-hmm. Va estar a València, després a Burgos. Vostè va fer a València aquella fuga. Això sí que es va fugar de la presó, i que va anar d'aquella manera.
Vaig intentar fugar-me. Al saltar un muro vaig sopassar amb una sequia d'aigua. No sé com, en català com es diu la sequia.
Un rec
d'aigua.
I em vaig trencar el fèmur, el tercer superior del fèmur de la cama, i, clar, vaig quedar allà inerta i va vindre dos guàrdies civils i dice, este está muerto. I un d'ells em va propinar un culatasso en el nas, que encara m'ho va obrir en dos.
Encara té la marca, sí. Després va anar a presó també a Burgos i finalment queda en llibertat. Vostè va passar 20 anys a la presó, oi?
20 anys i 6 dies. Els bisestos em van col·locar hasta els bisestos i tot.
20 anys i 6 dies.
I 6 dies.
I ara vostè demana una compensació a l'Estat per tot allò.
Això mateix.
Què li demana a l'Estat?
Jo demano 1 milió d'euros per ficar una quantitat. Si ara em diguessin, Joan, tu tens 21 anys, tu et vendràs la teva i tots aquests sofriments i tot això, i te donaran 1 milió d'euros, jo diré que no hi ha diners per pagar tot això. Mm-hmm. Vaja. L'abogat diu, demanem per fer un número rodó millor, vale? Com si hagués dit una altra cosa.
Mm-hmm. Té esperances que el compensin?
No. El sistema que hi ha en Espanya, el govern i tot això, no tinc esperances, no. Mm-hmm. Estaria molt sorprès. Bueno.
Tot i així vol intentar una última batalla, diria
no,
jo.
No, és l'última, no.
Quedaran més.
Quedaran tant que jo visqui. Jo no baixo els braços, eh? Jo continuaré, perquè lluitar per la llibertat i defendre la llibertat és una cosa que on la defen fins a la mort. Vale?
Aquí ve acompanyat, ja li hem sentit una mica la veu, del Josep Cara Rincón, que és del Centre d'Estudis Ester Borràs de Berga, que us veu conèixer fa uns anys.
Fa 25 anys, sí.
I heu fet molt camí junts, producte d'aquesta coneixença. Hi ha un llibre i ara també un documental, Pep. Tu has fet el recorregut que feien els maquis amb el Joan, però tu no a peu, amb cotxe.
Sí, hem anat resseguint una mica en la vida del Joan els espais on van passar les coses. O sigui, a la muntanya, a França, a Berga, o al penal de Sant Miquel dels Reis, i hem anat seguint una mica.
T'has pogut imaginar què deuria ser aquelles travessies?
Bueno, és bastant... De fet, jo ho he fet a peu en aquesta ocasió i de nit, i és bastant complicat, perquè, vull dir, et fa pensar, hòstia, com ho feien, perquè jo no veig res. No? Si no vas enfrontar o així, clar, amb les botes o amb el sac de dormir, clar, pensa que ells no anaven amb tot això.
Què en penses del Joan Busquets?
Bueno, que és un lluitador, que és forma part d'una generació que sovint ens costa d'entendre avui en dia, perquè avui en dia doncs s'exalta l'individualisme, s'exalta l'ego, però no les lluites col·lectives. Penso que és d'una generació de persones, no és l'únic, sinó d'aquesta generació, de persones molt generoses. Un revolucionari sovint doncs és molt generós i jo penso que ells ho van ser.
Has passat molt temps amb ell. Tens la sensació que és història vivent? És a dir, si és l'últim maqui viu, li desitgem llarga vida, però el dia que ell no hi sigui...
Clar, per això fem tot això, no? Amb ell explica, no? Quan li commuten la pena de mort, un company, bueno, ell ho pot explicar, un company que sí que la van a matar, li diu, hòstia, explica això. I ell ha complert, no? Amb la seva paraula, ha explicat al llarg de la seva vida, després un cop surt de la presó i s'exilia a França, comença la lluita per la memòria històrica que no ha parat fins ara. Avui teníem un munt d'entrevistes i això, i ens deien, bueno, però no sé si fer-ne més, no? Ens deia el company l'Ignasi de la CGT, que està portant tota la premsa, i dèiem, no, si es pot fer una més, fem-la. O sigui, volem que es doni a... Bueno, no ho deia jo, el Joan, vull dir que fem-la perquè el que vol és que es conegui al màxim doncs la seva història i la història dels seus companys.
Doncs avui hem afegit aquesta entrevista aquí al Catalunya Nit. Vostè es penedeix d'haver sigut maqui?
Al contrari, és un honor per mi d'haver pres part en d'això. En realitat, nosaltres teníem la moral... Érem autodisciplinats, no era una disciplina imposada com els militars, aquesta disciplina idiota. No, nosaltres érem autodisciplinats, que és una disciplina molt més seriosa i moral.
La seva ideologia, que no sé si havíem de definir com a anarquista, o es manté a dia d'avui, la que tenia?
Sí, jo soc... sempre es busca la veritat, és una filosofia que busca el bé, i la llibertat... I... fan coses que jo estic d'acord, vaja.
Doncs Joan Busquets, l'últim maqui, i Josep Cara, el biògraf, podria dir, de Joan Busquets, i suposo que també company i moltes altres coses. Moltes gràcies per haver vingut aquí al Catalunya Nit i haver-nos dedicat aquests minuts.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Minuts que van sumant o restant. En queden només 7 perquè s'acabi el dia. I la pregunta és, qui ens ha acompanyat avui com a oient misteriós en aquest Catalunya Nit? Ja dic que no el tinc assegut aquí a la meva esquerra com habitualment a l'estudi. És un d'aquells dies que el tenim a fora. De fet, és una persona que va de port en port. Albert Pons, primer oficial del Fast Ferry Margarita Sales de Baleària. Bona nit.
Bona nit, Manel.
Bona nit, Albert. Tinc diverses preguntes per tu, però la primera obligada, has après alguna cosa escoltant avui el Catalunya Nit?
Doncs sí, la veritat és que és la primera vegada que l'escolto, perquè aquestes hores nosaltres ja estem descansant.
Clar.
Però la veritat que ha sigut la primera vegada i he vist que bueno, parleu una mica de tota l'actualitat del que està passant a dia a dia, tant de política com dels desastres, d'això de la Dana, de música, esports, de tot una mica. Molt bé, enhorabona.
Clar. Albert, on t'agafo ara mateix?
Perdona?
On t'enxampem ara mateix? On ets?
Doncs mira, ara mateix estem al port d'Alcúdia. Estem atracats, que hem arribat a 8:45 de la nit, i ara el barco, doncs, ja, quan hem arribat, hem desembarcat a tota la gent, tot el passatge, i ara el barco, doncs, queda atracat aquí fins demà a primera hora del dematí.
I podeu navegar aquests dies? O no fa molt mala mar?
Sí, aquests dies, després d'això de la Dana, sí que és veritat que estem tenint una mica de mal temps, de moment està controlat, però bueno, sí que estem tenint força vent, olatge també de més de 2 metres, quasi 3 metres d'onades, i bueno, pues intentem fer una navegació sempre segura per arribar al següent port. Però de moment està controlat.
Quin seria el límit per dir avui no naveguem?
Bueno, és una mica complicat dir el límit. La veritat que són barcos, el barco que estic jo és un barco d'alta velocitat, que és un barco d'alumini, i llavors sí que estem una mica més restringits referent a, en respecte als altres barcos que són de ferro. Però bueno, nosaltres hem arribat a navegar amb onades de quasi 3 metres, i però és una mica complicat dir el límit, perquè depèn d'on vinguin les onades, doncs t'afecta més en el barco o no, depèn de la ruta i del rumb que vagi al barco.
Tu fas Barcelona, Mallorca, Menorca, que amb aquest ferri es va ràpid, unes 3 hores i mitja, i deies que ara tu continues a dintre el ferri, els passatgers ja han baixat i tu segueixes aquí?
Sí, correcte. Els tripulants, doncs, tenim un camarot, que és on descansem i on fem la vida i on vivim aquí, i quan el barco para durant la nit, doncs descansem aquí en el barco.
I això durant quants dies seguits? Sí. Quin torn tens tu?
Doncs mira, jo estic fent campanyes d'un mes i mig, aproximadament, un mes i mig.
Un mes i mig
al barco i un mes i mig a casa.
Ostres, déu-n'hi-do. I això del mes i mig al barco no se't fa molt llarg, no se't fa dur?
Bueno, és distret, eh? La veritat que no t'avorreixes, perquè cada dia tenim coses noves i manteniments i coses, i la veritat que es passa ràpid.
Clar, després té la compensació d'un mes i mig seguit a casa, que també està bé, no?
Exacte, sí, sí.
Què et va portar tu a decidir-te per aquesta professió?
Doncs mira, la decisió principal va ser des de ben petit. La veritat que haig de dir que de la meva família sóc l'únic marino. Tot des dels meus avis o besavis, pares, germans, cosins, sóc l'únic que em vaig decidir per aquesta professió. I jo penso que tot ha vingut des de quan era petit, perquè jo teníem una barqueta, la meva família, on navegàvem a l'estiu per la Costa Brava. I la meva família també hem sigut també molt, molt creueristes, hem fet alguns creuers, i des de petitó, doncs, jo viatjava amb aquests barcos tan grans i deia, ostres, jo en el futur vull estudiar això per arribar a poder treballar en un barco de passatge, no? I la veritat que no m'arrepenteixo, és una cosa que és vocacional, i fins ara, doncs, estic molt content, la veritat.
Molt bé, doncs ho has aconseguit. T'agraïm molt que avui ens estiguis escoltant des de Alcúdia. Quan et presentava, deia primer oficial, això vol dir que aquest queda per damunt capità i ja està, no?
I ja està, sí, sí.
Doncs segur que algun dia que et tornem a trucar ja tindrem el capità Albert Pons aquí amb nosaltres. Moltes gràcies, i espero que t'hagi agradat l'estrena del Catalunya Nit. A partir d'ara ja saps que si vas a dormir una mica més tard, aquí ens tens, i sempre acabem de la mateixa manera, amb una cançó que espero que t'agradi. Bona nit, Albert, i moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, Manel. Gràcies, bona nit.
Creuant voreres, pujant al tren, sents el que esperes quan parla la gent. És màgic, és meravellós que ens menteixin així.
Aquesta setmana ens acompanya a la sortida Joan Colomo amb la seva cançó Màgic.
Ser feliç.
Com de màgic seria que les veritats que expliquem en aquest informatiu ens fessin també feliços. Som conscients que no sempre és així. El que sí que fem cada dia és reservar-nos per al final les paraules d'alguna persona que hagin tingut un gran dia. Que tingueu demà un dia màgic i meravellós. Ens tornareu a tenir aquí a les 10.
Hola, bona nit. Soc el Raimon Molins, director d'Atrium. Per nosaltres avui ha sigut un gran dia perquè hem obert les portes d'un nou equipament, d'un nou àtrium, d'un nou espai de trobada per a públic, ciutadans, ciutadanes, artistes, un espai on podreu trobar una sala d'exhibició, un espai gastronòmic, un espai polivalent també per a la producció i la creació i també per la gestió i producció. I avui hem estrenat en Barbagàlia, un espectacle escrit per Víctor Català que no s'havia estrenat mai professionalment i estem contentíssims, tan contents que us convidem a tots i totes a venir i a conèixer tot el PAC sencer, Atrium i Barbagàlia. Moltes gràcies, bona nit. Que ens menteixin així.
Ser feliç.